Ara són 3:15 del matí, avui és amb nosaltres l'antropòleg, teòleg i monjo de Montserrat, Lluís Duch. Aquest 2011 que ja agonitza ha fet 75 anys, ha celebrat a més que en fa 50 que és monjo, a banda de rebre també aquest any la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria intel·lectual. Ha publicat nombrosos escrits en els quals parla dels grans conceptes, però també parla de tot el que és quotidià, sempre però a partir de l'antropologia. Per tant, tenim amb nosaltres un gran humanista que ha dedicat tota la seva vida intentar posar paraules a tot allò que defineix l'home i el seu entorn. I, de fet, fa poc l'editorial Fragmenta ha editat un llibre homenatge sobre el seu pensament, una introducció a les seves teories que es titula Emparaular el món, el pensament antropològic de Lluís Duch. I amb aquesta excusa l'hem volgut convidar avui al matí de Catalunya Ràdio per repassar el seu pensament i poder posar paraules calmades i reflexionades als grans temes d'aquest any. Senyor Duch, molt bon dia. No sé com li hauria de dir, pare Duch, professor Duch...
Com vostè vulgui. La cosa és lliure.
Molt bé. Vostè, tot això que hem estat relatant, antropòleg, teòleg, monjo, com té temps per fer totes aquestes coses?
Oh, el temps és com una goma, que es dilata i, per tant, sempre hi ha temps, si un vol.
Aquests dies que són dates assenyalades, nadalenques, Montserrat, com ho estan celebrant?
Oh, doncs com correspon, no?
I com és això?
Doncs, bueno, els oficis, i puja bastanta gent, i és Nadal, tot i que la dita catalana diu que per Nadal cada ovella el seu corral, no? Per tant, una mica en aquest sentit, no?
Hi ha molta gent però opina que aquesta tradició cristiana del Nadal s'està perdent i que cada vegada més passa a ser unes dates per reunir la família, per fer els regals. N'està d'acord amb això?
Bé, jo crec que hi ha una part de veritat en això que diu, que el Nadal, un cop hi ha hagut en aquest país la separació d'Església i Estat, doncs la religió sembla que va per un cantó i l'àmbit civil sembla que va per un altre, no? I aleshores és normal que la gent aprofiti aquests dies de Nadal per fer vacances i també per anar a missa, no? És a dir, és que jo crec que la nostra societat no es poden fer judicis peremptoris, no? És a dir, hi ha gent per tot, afortunadament.
Fins i tot hi ha gent que pensa que aquesta obligació de retrobar-se amb segons qui aquestes dates el que porta a les cases és més hipocresia que en altres moments de l'any.
Bé, sí. Jo crec que com passa en tot, en la vida, aquestes festes són ambigües, no? I per tant donen lloc a retrobaments de persones i de familiars que un feia molt de temps que no veia, però també l'experiència ens diu que a vegades aquests trobaments familiars són motius per baralles i no per crear pau, sinó per crear més aviat estats de beligerància, no? Per tant, jo diria que, bueno, que com diuen en castellà, de todo hay en la viña del Señor, no?
Però li sap greu que s'hagi convertit en això? L'Església pot fer alguna cosa per intentar recuperar més el sentiment antic de joia i alegria?
Bé, jo no crec que la vida, les prescripcions externes, ja siguin per camí religiós o per camí polític, serveixin de gaire, no? Jo crec que el que és important és les persones que íntimament viuen el Nadal perquè el creuen un moment crucial en l'any, en la vida, i això és el que val. Les normatives, siguin de tipus clerical o anticlerical, perquè n'hi ha de totes dues bandes, jo crec que tenen molt poc valor.
Vostè, aprofitem aquesta duplicitat que es dona entre la tradició més cristiana i la tradició ja més social, coincidiria amb un dels grans conceptes de la seva obra, que és l'ambigüitat. Vostè defensa que els homes som ambigus per naturalesa.
Sí.
Per què?
Bé, perquè no estem predeterminats, no? És a dir, hi ha factors que més ens poden induir cap a una direcció o cap a una altra, però en el fons som éssers lliures. Això sí, amb una llibertat condicional, això també cal subratllar-ho. I aleshores la nostra presència en el món és ambigua, no? Això que estàvem parlant ara del Nadal, no? Per a uns és tal cosa, per a altres és el contrari. Uns troben en les festes de Nadal només l'aspecte del consum, altres hi troben el recolliment interior. És a dir, els éssers humans, afortunadament, no som tots com aquells sants d'Olot, no? No estem fets tots de la mateixa marca, no? I això, justament perquè som éssers ambigus, no? Som éssers que contínuament hem de decidir-nos prendre un camí o prendre un altre, fer això o fer allò, i això doncs fa que no siguem fonamentalment bons ni dolents, sinó que som ambigus, la qual cosa no vol dir que no fem el bé i que no fem el mal, però també vol dir que no estem predeterminats d'una manera, diguem-ne, determinística, d'una manera, diguem-ne, obligada.
Aquesta voluntat que té vostè sempre de posar el nom a les coses, que de fet ja es veu reflectit en el títol d'aquest llibre que l'editorial Fragmenta li ha dedicat fa poc, Emparaular el món, vostè creu que per poder entendre alguna cosa l'hem de poder dir? Si no, és impossible de comprendre.
Clar,
no?
Clar, vull dir, dir-la mitjançant un dels moltíssims llenguatges que, si els aprèn, té a la seva disposició l'ésser humà, no? No solament el llenguatge de la paraula, sinó el llenguatge corporal, la mímica, la insinuació, el llenguatge facial. És a dir, per què resulta una mica sense vida l'entrevista que tenim vostè i jo? Perquè no ens veiem el rostre, no? I per tant, tota la qüestió del llenguatge del rostre, el llenguatge visual, no es pot dir, no? queda en l'aire, no? És a dir, tots els implícits que hi ha en qualsevol conversa, en qualsevol presa de posició, perquè no hi ha, en aquest cas de vostè i jo, aquest llenguatge visual, doncs queda inexpressat, no?
Vostè és a Montserrat, jo sóc a Barcelona, evidentment això... no ens veiem, perdem tota aquesta riquesa gestual que tindríem si estiguéssim junts, però tampoc podem dir que és una entrevista sense vida.
No, vull dir, però diguem, no té tota la vida, no? Vull dir...
Exacte, això sí. No, però no ha trobat cap concepte al qual no li pugui posar nom?
Segurament que el concepte al qual no es pot donar cap nom, encara que estem cansats de donar-li noms, és Déu. I també el concepte a qui no es pot donar nom és l'ésser humà, perquè és més que qualsevol cosa que nosaltres puguem imaginar o que nosaltres puguem pensar. I això és aplicable tant a Déu com a l'ésser humà.
O sigui, a Déu tampoc el podem emparaular.
A Déu tampoc no el podem emparaular. Només el podem, diguem-ne, insinuar. D'aquí que la al·lusió sigui tan important. I dic que és tan important la al·lusió perquè Déu sempre és al·lusiu. Eh? I amb això s'esdevé com amb qualsevol altra persona.
Volíem aprofitar que el tenim avui en comunicació amb nosaltres per fer un petit repàs d'alguns punts de l'actualitat, com per exemple aquesta crisi econòmica que ens està afectant ja des de fa temps i de la qual encara no veiem la sortida. Vostè creu que aquesta crisi transcendeix més enllà de l'economia, oi?
Clar, jo crec que les crisis de la humanitat sempre són globals, no? No hi ha crisis parcials, no? I en definitiva una crisi com aquesta que estem patint ara i que per desgràcia l'estan experimentant els més febles, les persones amb menys recursos, les persones amb menys padrins, és una crisi global que abasta des de la família, l'escola, l'economia com a tal, la família, la religió, és a dir, tots els, el que jo anomeno totes les estructures d'acollida que serveixen perquè l'ésser humà s'instal·li en el seu món. I, per tant, jo diria que aquesta crisi no és una crisi, diguem-ne, parcial, sinó que, de fet, ve a ser com una mena del final d'un món. Un món fet de consum i de fet de facilitat i d'hipoteques fàcils i de tot aquest consumisme que hi havia, això s'està demostrant que no tenia fonaments i ara estem patint la crisi. Clar, jo aquí el que crec que caldria demanar responsabilitats és als polítics, perquè ells, amb tants entesos en economia, en finances, no haver estat capaços de preveure el que es venia a sobre, crec que és d'una irresponsabilitat que no té nom. O bé és irresponsabilitat o bé és d'una maldat que tampoc no té nom.
Hem canviat de polítics molt recentment, a Madrid fa poques setmanes i a Catalunya fa un any. Com ho veu ara? Creu que la cosa ha millorat?
Mire, jo no voldria utilitzar aquell aforisme castellà, los mismos perros con distintos collares, Però jo crec que aquí, en aquesta situació de la crisi actual, no hi ha innocents en els staffs directius. No hi ha innocents perquè tots, d'una manera o altra, han participat, hem participat, i aquí també incloc els mitjans de comunicació, en la situació que s'ha desencadenat en aquests últims 2 o 3 anys. Per tant, jo diria que els nous polítics, evidentment, se'ls ha de donar aquells 100 dies que, de la tradició nord-americana, no? Però jo diria que d'entrada se'ls hi hauria de fer les mateixes exigències que es va fer amb els altres polítics, perquè tots plegats han contribuït d'una manera o d'una altra en l'esclat d'aquesta crisi.
Ja que ens ha citat, què hem fet o què estem fent malament els mitjans de comunicació?
Bé, també jo reconeixo que possiblement hi has passat un terme massa genèric. En comptes de dir els mitjans, hauria de dir alguns mitjans, no? És a dir, sempre la precisió crec jo que és important, perquè amb la paraula també molt sovint ofenem la gent, i en aquest cas jo em voldria excusar. No,
m'he sentit ofès en cap moment, al contrari, sempre és bo millorar la feina que fem dia a dia.
No, i per això dic, reitero, alguns mitjans, no? Vull dir, no els mitjans amb aquest article determinat total, sinó alguns mitjans, és a dir, que vostè ja els sap, i jo també, i no cal esmentar-los.
Per tant, vostè parlava de que tot el sistema consumista en què estem immersos s'hauria de reformular del tot. Quina seria l'alternativa?
Bé, un dels pensadors més, jo diria, més sagaços del moment actual, que és el polonès Zygmunt Bauman, diu que el drama de la cultura occidental moderna ha estat que el consumidor ha substituït el ciutadà. Que el consumidor ha substituït el ciutadà. Jo crec que aquí, en aquesta expressió, que no és meva, sinó que és de Zygmunt Bauman, crec que hi ha una gran veritat. És a dir, tota aquella mística que anava annexa a la qüestió de la ciutadania, tot això s'ha vingut a baix, no? I la dinàmica consumidora és, crec jo, la gran culpable que el ciutadà, és a dir, aquella persona que és ciutadà perquè és conciutadà, és a dir, perquè participa en una ciutat, en un país, en una associació, tot això s'ha vingut a baix. Només cal veure en el nostre país, i no solament en el nostre país, sinó pràcticament a tot Occident, com la qüestió de l'afiliació, tant religiosa com política, com sindical, com cultural, ha caigut d'una manera bàrbara. És a dir, el cos social està desfet. El cos social no té vida. Abans vostès estaven parlant dels sindicats, es podria dir el mateix dels partits polítics, es podria dir el mateix de les associacions culturals, es podria dir el mateix de l'Església. És a dir, totes aquelles institucions que tenien la finalitat de formular cossos socials s'han desfet. I jo crec que en aquesta desfeta, naturalment, hi ha molts factors, però un factor molt important és l'individualisme que imposa el consumisme, perquè el consumisme es basa sobretot en la competició, i competir en aquest sentit economicista sempre implica un superindividualisme, jo i només que jo, i per tant l'altre no té cap importància. I aleshores, en un moment de crisi com la que estem travessant, resulta que no hi ha cossos socials, ni des del punt de vista dels sindicats, ni dels partits polítics, ni de la societat civil, no hi ha, és a dir, tots som illots, completament aïllats, sense cap mena de connexió cordial amb els altres per fer front a la crisi, aquesta crisi global que és tan pròpia d'aquests començaments del segle XXI.
Parlava també de l'Església, per tant, vostè considera que s'hauria d'actualitzar l'Església, que hauria d'acostar-se més als feligresos?
L'Església, la seva missió és predicar el missatge evangèlic, que consisteix en termes generals en estimar Déu i estimar el proisme com a si mateix. El que passa és que aquí, com passen totes les coses, no es poden fer judicis globals. Allò que deia abans dels mitjans de comunicació, doncs ara també ho dic respecte a l'Església. Si vostè va al Raval de Barcelona, doncs trobarà gent d'Església que està fent una labor callada, una labor social, política, econòmica, en tots els nivells de la societat, una labor que no la fa ningú més. I això és Església, això és missatge evangèlic. I per tant, diguem-ne, al costat de la parafernàlia del sistema eclesiàstic, doncs hi ha aquestes presències, potser quantitativament minúscules, però evangèlicament molt importants, presències evangèliques que no fan sinó posar sobre la taula l'actualitat del missatge evangèlic.
Senyor Duc, se'ns acaba el temps perquè tot seguit hem de donar pas a les notícies que avui, a més sí. A més, obriran amb una notícia que acabem de saber i és que el Duc de Palma, Iñaki Urdangarín, haurà de declarar com a imputat d'aquí uns dies. Ara ens ho explicaran els nostres companys informatius. Què creu? Això també comportarà una pèrdua de confiança en la monarquia? Què té la monarquia que també va perdent confiança a mesura que van passant el temps?
Bé, doncs jo crec que primer s'ha de saber tot el conjunt de la notícia, però esclar, la monarquia són homes com vostè o com jo, no? I per tant aquesta qüestió, aquesta aura gairebé celestial de la monarquia, això justament, i en molta raó, la modernitat ho ha superat, gràcies a Déu.
Senyor Lluís Duc, monjo de Montserrat, antropòleg, teòleg, que aquest any ha tingut molts motius de celebració, 75 anys, 50 com a monjo, aquesta Creu de Sant Jordi, i a més l'última, aquesta una estrena de Montserrat Ràdio.
Sí.
Ens faran la competència.
La competència és la gramàtica dels nostres dies, no?
Senyor Duc, ha estat un plaer conversar amb vostè al matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.